Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més a El món és digital. Avui ens endinsem en un tema clau per al futur: la tecnologia a l'educació escolar. Com està responent el nostre sistema educatiu a la revolució digital? Mentre països com la Xina ja integren la intel·ligència artificial des de primària, aquí ens preguntem quins són els reptes i les oportunitats que tenim al davant. Al programa d'avui analitzarem la situació actual, els obstacles que afrontem i com podem preparar les noves generacions per a un món cada cop més tecnològic. I per fer-ho, comptem avui amb tres veus d'excepció: en Ramon Palacio i en Sergio Colado, que ja són col·laboradors habituals del programa, i avui tenim com a convidat a l'Eloi González, professor de formació professional amb més de 25 anys d'experiència en telecomunicacions i electrònica. Junts explorarem com la tecnologia pot ser una eina poderosa, però també un desafiament si no es gestiona bé. Som-hi!
Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
Doncs, com he dit abans, avui abordarem un tema crucial per al futur de la nostra societat: l'educació a Espanya davant del repte tecnològic. Perquè mentre els països com la Xina integren la intel·ligència artificial en els seus currículums escolars des de ben petits, ens preguntem com està responent el nostre sistema educatiu a aquesta revolució digital. Al programa d'avui intentarem analitzar la situació actual, els obstacles que afrontem i les oportunitats que podem aprofitar per preparar les noves generacions en un món cada cop més tecnològic. Per parlar de tot això tenim avui a l'estudi a dos dels nostres habituals col·laboradors, en Sergio Colado i Ramon Palacio, i un convidat especial, l'Eloi González. Ell té un currículum llarguíssim que no diré ara, simplement fer constar que és professor de FP des de fa 25 anys en cicles formatius d'electricitat i electrònica i actualment imparteix classes en el cicle de grau mitjà de telecomunicacions. Bé, doncs, Sergio, Ramon i Eloi, benvinguts al Món és Digital.
Gràcies, benvinguts.
Moltíssimes gràcies, Tomàs.
No, gràcies a vosaltres per estar aquí. Bé, doncs, és evident la importància, per no dir la vital importància, de la tecnologia en el context actual. Vivim immersos en un món tecnològic i digital. Però quin, i aquesta és la pregunta, quin és el principal repte tecnològic per als joves?
Bé, doncs, si voleu, començo jo, com sempre, amb aquesta visió que tinc de la part més orientada. No, en aquest cas no tan tecnològic, sinó més aviat a la part més psicològica. Jo penso, és una opinió que tinc al voltant de la tecnologia. Jo crec que els joves actualment la tecnologia, tot i que jo penso que avui parlarem d'això, que no ho tenen tan controlat com sembla o com de vegades s'explica, però jo crec que un dels principals problemes que tenim amb els joves actualment potser és aquesta vinculació tecnològica, aquesta dependència. No vull dir addicció, perquè es parlava d'addicció, a mi no m'agrada aquesta paraula, jo més diria més aquesta dependència de l'ús de la tecnologia, i amb tot això vinculat amb el problema de la relació familiar, escola, que ara avui parlarem, no? Societat, no? Aquesta relació que hi ha tecnològica entre els nanos, els joves nostres, i la diferència brutal que hi ha de concepte i d'ús que tenim els pares, les mares, no? Jo moltes vegades els pares m'expliquen, no, és que no, el meu fill utilitza, no sé el que fa, no el puc controlar, i aquesta necessitat que tenim nosaltres i aquesta vinculació que tenen ells i aquesta certa connexió, jo potser crec que és el, per mi, és el principal desafiament que tenim, perquè la tecnologia és molt potent. És una eina, actualment la tecnologia digital és una eina molt, molt, molt poderosa, però també és una, penso que també és un risc molt gran si no es s'utilitza de forma adequada i amb el control adequat. Jo penso que possiblement estic aquí. I aquí ja podem parlar i es pot derivar tot aquest discurs que hi ha al voltant de l'autoestima, la baixa ansietat, l'aïllament social que pot derivar. Jo aquí tinc certes discrepàncies en alguns casos, però sí que és veritat que s'estan trobant, no sé si sou conscients, segurament moltes de les persones que estan connectades escoltant tenen fills i han escoltat doncs, aquestes dependències, aquesta certa addicció que us deia a la tecnologia i aquest aïllament que tenen els joves actualment durant força temps per l'ús de la tecnologia exclusivament fora de qualsevol relació social i emocional, no?
Bé, ha introduït el programa en Sergio, Sergio Colado, endavant, pues, veig l'Eloi preparat. Endavant, Eloi.
Bueno, jo des de tant en l'àmbit de, sobretot de l'educació, a nivell de formació professional que porto jo, i a nivell una mica visió de totes les escoles, de tots els àmbits educatius, sí que el gran repte és el tema de la facilitat que tenen diferents tecnologies, o moltes tecnologies, a poder saber o tenir molta informació de les tecnologies, però clar, el saber què és correcte, què no és correcte, d'on és la font que arriba millor informació, de quina credibilitat té una font d'informació o una altra sobre una nova tecnologia, com podria ser la intel·ligència artificial, l'internet de les coses o altres, i de quina poder aprendre, doncs això és una part complicada, no? Però també tot el tema de tota la sobrecàrrega d'informació que poden rebre, per una banda, que no tothom té accés a tota la tecnologia, llavors aquesta bretxa digital que podem dir que pot existir, com també inclús a quina edat es pot fer servir una o altra tecnologia, perquè mateix TikTok en un principi per menors de 16 anys no s'hauria de poder fer servir, quan a vegades jo crec que aquesta informació, inclús les famílies no tenen aquesta informació de a quines edats sí es poden fer servir i quines no, i lògicament el tema social que sempre es viu, no? De que a l'escola tots els nens de la meva classe ja el tenen i jo no tinc accés. Això és el tema greu comparatiu no ajuda molt, però a vegades les pròpies famílies, jo mateix com a pare, que tinc dos fills de 8 i 11 anys, a vegades et planteja el problema, no? Estarem fet bé o malament perquè tothom té i el meu fill no. Bueno, és un problema important que, bueno, no sempre tenim totes les regles ni totes les solucions des de les escoles, però que si penso aquí falta també molta informació per part, en aquest cas, del Departament d'Educació i de més, que donin a les famílies per poder fer bé les coses i poder ajudar tant a les escoles, directa o indirectament, com sobretot als seus fills, no? De dir què farem bé, què farem malament i per on podem anar, no? Jo crec que és aquest gran repte, de dir, sabent igual que quan va arribar la calculadora és algo que hem de fer servir i saber-ne utilitzar i ajudar, però ara és que les fonts de diferents tecnologies i arriben molts inputs i com a pares pot costar, al igual que costa lògicament a la gent jove, no?
Bé,
I jo,
Ramon,
si,
Ramon, sí,
Tomàs,
fes un apunt,
si
sí.
em permeteu, abans de parlar de les dificultats, jo parlaria de la necessitat. El país necessita tecnologia. O sigui, Catalunya tenia un sector electrònic que va perdre. A Espanya, i Europa han perdut o estan perdent el carro de la intel·ligència artificial. O sigui, jo crec que abans de parlar de les dificultats que poden tenir els adolescents, els nanos o els adults també, en quant a dependències, que és veritat que això existeix i s'ha de gestionar, jo crec que hauríem de parlar de la necessitat d'impulsar, d'incentivar l'educació i l'aprenentatge, si em permeteu fer servir les dues paraules, de la tecnologia, de les tecnologies en plural, perquè estem parlant ara de les tecnologies TIC, que són aquelles de telecomunicacions i d'informàtica i comunicacions, tecnologies d'informació i comunicació, però hi ha també altres tecnologies, he dit l'electrònica, podríem parlar de la mecànica, podríem parlar també de la biotecnologia, que seria un tema molt diferent i molt complicat, però que aquí està i que s'ajuntarà amb nosaltres. I a mi m'agradaria defensar o trencar una llança en favor de que a les escoles, des de temprana edat, que diríem, fins a la universitat, passant sobretot per la formació professional, s'incentivés, s'estimulés molt l'aprenentatge tecnològic. I m'agradaria també veure la vostra opinió al respecte.
Sí, no, no, d'això és el que volem parlar avui. Està bé que hem introduït el programa amb tota la part de conducta o de com ens afecta, però al programa volíem conèixer com està el tema de l'educació. O sigui, dintre dels programes educatius s'ensenya o no s'ensenya tecnologia i amb quina mida i com. Fa un moment dèiem que a la Xina els nens estan aprenent ja, nens petits de primària, intel·ligència artificial i programació. Què s'està fent aquí? I, evidentment, no solament tecnologia de telecomunicacions, també són importants les matemàtiques i la física. Jo crec que són assignatures que... Bueno, aquest és el tema. En
Mira,
definitiva, com ho veieu, com està aquí a Espanya aquest tema de l'educació i la tecnologia?
per centrar una mica, hi ha una paraula clau que es fa servir molt, unes sigles que es diuen STEAM, STEAM, que vol dir, en anglès, vol dir ciència, vol dir tecnologia, vol dir enginyeria, vol dir art o arts i matemàtiques. I crec que aquí està la clau, eh?
Sí. Vinga, doncs endavant. Qui vulgui, parlem de les STEM o les
Potser, Eloi, tu que
STEAM.
estàs en el sector, ets més apropiat per
I tant.
explicar-nos
Sí,
com està.
Eloi, Eloi,
Bueno,
endavant.
totalment d'acord amb el que comentava Ramon i a nivell general, no? És el tema de, realment, des de la formació professional ja ho treballem, però la qüestió és que nosaltres som l'etapa final, per així dir-ho, igual que podia ser la universitat, no? Aquí la base és que des d'edat tempranes, jo inclús diria des de la primària, el tema d'ús de la tecnologia hauria de ser com, igual que, entre cometes, saber aprendre a llegir i escriure, no? Perquè tard o d'hora, acabar sisè de primària sabent alguna cosa o sabent programar o fer un petit programa és base per saber-se moure en el món en el que ens trobem. I per tal que quan ja passi, lògicament, a l'educació secundària, a l'ESO, ja continuem treballant-lo, igual que treballem el tema de saber llegir, escriure o saber el tema de matemàtiques, no? És bàsic tota la formació base. Jo, per exemple, que dono classe de programació amb Arduino a primer de grau mitjà, és molt important tenir una base. I aquesta base, clar, quan arriben a la nostra edat de 16 anys, ens trobem que hi ha escoles que han treballat molt el tema de programació i altres escoles que no han tocat mai. Nosaltres tenim el repte que en un any han de tenir tots la mateixa base per poder-se després treballar amb temes d'aplicació en les telecomunicacions, en l'electrònica, en la mecànica i tal, no? Però, clar, això depèn fins ara molt de cada escola, de cada projecte educatiu, de cada centre, però penso que aquí pues, es podria ajudar molt des del tema del Ministeri d'Educació, no? I Departament d'Educació, de dir quines bases hem de tenir, igual que en matemàtiques i... Pues, a l'hora d'acabar la primària, a l'hora d'acabar la secundària, de lo que és la programació, el treball de les tecnologies a nivell de mecànica, a nivell de tecnologia en general, de l'aplicació de la física en la mecànica, aplicació de la física en l'electricitat, perquè no depengui només d'uns centres educatius que ho apliquen o no, de si tenen o no els equipaments per fer-ho, per tant, algo que pugui arribar a tota la societat, perquè això, quan arribin al món laboral, es noti el menys possible les diferències entre l'itinerari que ha fet un alumne o un altre, no? Sí que valorem que han de tenir una base matemàtica per fer qualsevol feina, però cada vegada més les empreses demanen que tinguin un coneixement en tecnologia a nivell general, des de fer servir una impressora 3D, que no és només en el tema mecànica, com el tema de saber programar, saber entendre un llenguatge de programació, com saber fer un tema d'audiovisuals, un vídeo, o... I clar, si tot això no donem una mica de base en els diferents nivells educatius, doncs al final els alumnes veuen i la gent jove que és necessari per això en món laboral ho faran servir i lògicament ho fan amb un criteri o un altre, no?, que necessiten. Sí?
Algun apunt?
Jo si em deixeu, jo vull ser una miqueta més crítica amb això, no? Perquè jo com a pare, i us parlo com a pare, quan he anat a les escoles a veure pels meus fills al pla educatiu i comences a veure escoles que parlen de que són escola innovadora, escola no sé què, escola no sé quants i tal, m'adono moltes vegades que aquesta innovació sol ser superficial. Però per què és superficial? Moltes vegades no perquè l'escola no vulgui, és perquè no té els coneixements, el professorat no té coneixement suficient, no té les eines, no té el contacte amb la indústria, no té la capacitat per dur a terme tot aquest temari i no té el recolzament d'educació, perquè hi ha un temari que està marcat i aquest temari diu el que s'ha de fer i el que no s'ha de fer. Llavors, clar, mirar o tractar o intentar incorporar en un temari i formació més enllà de lo sota cavall i rei i estem traient coses, perquè, per exemple, heu parlat de les STEAM, però recordeu que s'estan traient carreres de filosofia, que és superimportant com a pensament crític a part de tecnologies també, no? I d'altres formacions superimportants que semblen que no, però que ho són, i si podríem entrar endavant, no? O per explicar-ho, jo crec que tots tres, que tots quatre que estem aquí estem tots d'acord, però el públic segur que estarà pensant, ostres, filosofia, què vol, per què, no? Tal. Però això, aquesta manca i ho dic crític, com a crítica, aquesta manca de visió des del Ministeri d'Educació per realment fer d'una forma transversal a totes les escoles aquesta formació acadèmica tecnològica, jo crec que no hi és, no hi és. I això és una barrera molt gran per les escoles per voler fer el que vulguin fer, no? Llavors, acaba sent la tecnologia més enllà de lo bàsic, de lo molt bàsic, acaba sent un extraescolar per tres o quatre privilegiats o tres o quatre il·luminats friquis que els agrada i comencen a fer aquestes històries, no? Jo crec que aquí hauríem de demanar, o hauríem d'esforçar una miqueta a que des de més a dalt de la pròpia escola hi hagi un moviment real vers a incorporar tecnologia al currículum acadèmic. I tu has dit abans, Tomàs, abans parlàvem d'això, que a la Xina estan imposant la IA a nens. Però no només això, i a les escoles, a més nivells de formació, i no només hi ha altres, com deia el Ramon, hi ha altres tecnologies que s'estan també imposant en altres països a l'escola des de bàsic i com a formació obligatòria.
Sergio, has dit dues coses, amb la primera estic molt d'acord i amb la segona la discutim una mica. Primer has parlat de la filosofia, de l'educació genèrica. O sigui, jo crec, i després de la tecnologia aplicada, per mi és bàsic en l'educació, bàsic que a les escoles, que la família i les escoles ajudin els nens o els adolescents o els joves a desenvolupar criteri. I en el món de la intel·ligència artificial, redundant això, perquè la intel·ligència artificial el que no té és criteri, té molta informació, molt coneixement, molta capacitat d'execució, molta capacitat de decisió, però algú, fins ara, fins avui, dintre de 10 anys en parlarem, però avui el criteri li hem de posar als humans. Llavors, aquest criteri s'aprèn o es treballa a les escoles amb assignatures o amb tasques com les de filosofia, com les d'història, com les de cultura, com les de llengües, si m'apures, com les de matemàtiques, que és lògica. I, clar, no podem demanar a un nano de 8 anys o de 6 anys que sigui un mestre en això, però sí introduir aquests temes i la necessitat d'aquests temes. Llavors, arribem a moments ja més pràctics de la vida, que és l'adolescència o que és la joventut, on està l'FP i on estan, a més, les universitats també. Aquí és on jo crec que s'ha de apretar amb l'execució pràctica d'aquest criteri i amb les tecnologies. Llavors, a la pregunta que feia el Tomàs, fins on hem d'exigir, demanar, incentivar l'utilització de les tecnologies a l'educació, que jo abans he dit que per mi és bàsic, faig un m'enmiendo a mi mismo. Dic, en les etapes primeres, jo crec que el fonamental és que els nens tinguin molt de criteri i que en les etapes segones és on s'ha de fer l'aprenentatge més purament pragmàtic i tecnològic.
A mi, deixeu-me fer-vos una pregunta que està relacionada amb la tecnologia i estem dient que cal que els nens aprenguin tecnologia. Però la tecnologia està indissolublement lligada a un idioma, a l'anglès. S'està ensenyant anglès amb la intensitat que s'hauria? No creieu que és, malgrat que la intel·ligència artificial potser faci que d'aquí 4 dies no necessitem parlar idiomes, però no creieu que l'anglès no se li està donant la importància que té precisament per estudiar tecnologia?
El primer que s'hauria de fer és suprimir els doblatges de les pel·lícules.
Això també. Sí. Això seria una manera molt òbvia d'aprendre i perquè si al final si
Model portuguès.
en versió original tot seria molt més fàcil. Però sí
Sí,
que és veritat que
artísticament millor.
a l'ESO es treballa potser no tant com s'hauria de treballar perquè es treballa en diversos idiomes, però lògicament això ajudaria que tota la tecnologia entrés millor en les escoles, també a nivell d'ESO com primària i lògicament en formació professional. Nosaltres en formació professional aquest any la nova normativa que ja també s'aplica molt més a anglès, però és que igualment ja ho fem molt d'anglès aplicat a les diferents mòduls o assignatures que tenim, no? però sí, és algo necessari. Jo insisto una mica també en el que comentava abans Sergio Colado, no només tema anglès, sinó que el poder des de primària o l'ESO, els alumnes, per saber les tecnologies, poguessin conèixer una mica el que són les empreses i, per tant, apropar les empreses a la primària i a la secundària ajudaria molt a conèixer primer el teixit industrial que tenim aquí a Catalunya i la necessitat de, inclús, la pròpia mecànica, la pròpia electrònica, com està avui aplicada en les empreses i per què és necessari estudiar unes professions i no unes altres, no? Perquè estem veient nosaltres que hi ha molta demanda de mecànics, electrònics, de telecomunicacions, d'electricitat, instal·ladors en general d'electricitat i més, però després no hi ha alumnes que estudien això. I, clar, això al final és on anem a buscar les empreses, la gent treballadora. És un peix que es mossega la cua, no? Però anem obrint aquesta ment.
Estem arribant al final del programa, és increïble perquè sempre es posa interessant i mai tenim temps. Remeis, quines accions concretes haurien de prendre les administracions, els centres educatius i inclús les empreses per solucionar el tema, per tancar aquesta bretxa tecnològica que comença a produir-se a l'escola, precisament?
Jo sóc mitjanament optimista i penso que ja les administracions són conscients. No han arribat a l'èxit, però són conscients. De fet, he mirat uns números i en formació professional el sector més demandat pels alumnes és la sanitat, que depèn de graus elementals o graus superiors, estan d'un 26 a un 18%. Però el segon sector és la informació, la informàtica i les comunicacions. I el quart sector és electrònica i electricitat, que si els sumem, superen. Seria el primer sector. És a dir, els alumnes, sí, a formació professional, sí, van a aquest tipus d'activitats.
Sí, totalment d'acord. Aquí jo el que faria és assegurar que el professorat tingui la formació, perquè també aquí és clau. Hi ha molts canvis normatius d'organització i de més de les escoles, però falta la formació a potenciar més perquè tothom tingui la formació. I, lògicament, el professorat no pot saber-ho tot, sinó que ha de servir com a guia per ajudar les diferents tecnologies, perquè hi ha tantes, en ajudar l'alumnat, tant que tinguin més mitjans com menys, a arribar al propòsit de conèixer aquella tecnologia. Per tant, jo miraria més pel tema del professorat i també assegurar que els centres tinguin els mitjans per poder arribar i, si no tenen mitjans, poder arribar a través de les empreses aquests mitjans.
Podem tornar... Sí, digues, Sergio, perdona'm.
Jo, per tancar-ho i la meva part, jo m'agafo de les dues visions de la Ramon i de l'Eloi perquè m'agraden les dues molt. Primer, jo crec que els nanos a edat temprana, com deia Ramon, se'ls ha d'ensenyar a pensar, se'ls ha d'ensenyar a tenir capacitat de discernir i d'utilitzar el cap en front del que tindran al davant, independentment de si és tecnologia o el que fos. I s'hauria de formar els professors que són aquest endemiatge que han de tenir els nens, els que realment han de tenir coneixement fort tecnològicament al principi i a poc ja anem desenvolupant cap a dalt. No? I més endavant, quan arribi el moment, és quan s'ha d'incidir en la tecnologia més concreta, com deia el Ramon, estic totalment d'acord amb tu, Ramon, que quan ja arriben a edats més grandets és quan han de començar a utilitzar aquestes tecnologies com a tecnologia, com a coneixement tecnològic, com a coneixement pràctic i d'ús. Però abans s'ha de formar com a persones i com a pensadors.
Bé, doncs, com a pensadors, pensem que s'ha acabat el temps del programa, que us agraeixo molt la vostra col·laboració, que hem donat una lleugera llum, no per falta de coneixement, sinó per falta de temps. I res més, espero trobar-vos per aquí una altra setmana per aprofundir potser més en el tema. Gràcies, Ramon, Sergio i Eloi. Bé, doncs això ha estat tot per avui. Hem tingut un interessant debat amb en Ramon Palacio, en Sergio Colado i l'Eloi González que ens han donat claus per entendre com la tecnologia està transformant l'educació escolar. Hem vist que és una eina poderosa, però que cal una base sòlida des de primària, més formació per al professorat i una mirada crítica per no caure en la dependència o la superficialitat. També hem parlat de la necessitat d'apropar les empreses a les aules i de no oblidar el pensament crític tan essencial com els mateixos avenços tecnològics. Com sempre, se'ns ha fet curt, però esperem haver encès una espurna de reflexió. Gràcies als nostres convidats per la seva saviesa i a vosaltres per escoltar-nos. Ens retrobarem la propera setmana per seguir explorant aquest món digital que no para de créixer. Fins la propera setmana.
I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
Si voleu col·laborar en el programa, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.